Som Banya Palma contra les construccions il·legals. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
S'ha detingut un home i s'han intervingut diverses quantitats de droga com heroïna, cocaïna, marihuana, xix i doblers. Es tracta novament d'un operatiu conjunt de la Policia Nacional i local desplegat al poblat com els que ja s'han desenvolupat en els darrers mesos. Tot d'una hi serem en directe per ampliar aquesta informació el dia en què s'ha detingut un home a Sant Antoni de Portmany acusat d'haver-ne matat un altre ahir hora baixa amb una botella de vidre després d'una discussió. També a Cal la Ratjada un home ha estat detingut per intentar matar-ne una altra a ganivetades en una baralla. És divendres, dia 17 de juliol, i avui han conegut més mesures que s'aplicaran el dia de l'eclipsi solar per evitar el col·lapse circulatori. Clàudia Mallia, bon vespre.
Bon vespre. Palma tancarà el bosc de Bellver i es limitarà l'accés a Burguesa pel risc d'incendi entre les 8 del matí i les 9 del vespre. També a partir de les 12 del migdia es tallaran alguns accessos a tots els vehicles a la platja de Palma per l'autopista de l'aeroport en sentit Llucmajor. Tot això Això, com explica el primer tinent de batlia de Cort, Javier Bonet, garantirà l'accés a l'aeroport i als hospitals.
Imaginemos por un momento, repito, una ambulancia que se quedara atrapada en un atasco cuando se dirige al hospital o que miles de personas perdieran su vuelo porque el acceso al aeropuerto se ha quedado colapsado. Esas personas difícilmente encontrarían alojamiento y generarían una situación muy complicada para toda la isla.
En total, 11 carreteres patiran talls de trànsit a Mallorca, 4 a Eivissa, 4 més a Menorca i una a Formentera.
I competència du als tribunals del decret balear de taxis i VTC.
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha presentat un recurs contra diversos articles de la norma per considerar que introdueix restriccions innecessàries i desproporcionades que perjudiquen tant els consumidors com els operadors. El govern defensa la necessitat de mantenir aquesta regulació a l'arxipèlag. És la vicepresidenta Antònia Maria Estarelles.
Serà analitzat, com tots, pel servei jurídic del govern. Seguim defensant una normativa que creiem que era i era molt necessari per a les illes. Tenia un objectiu primordial molt clar, garantir la mobilitat i fixar uns criteris, objectius que permetin regular el nombre de llicències en un territori insular, limitat.
I en un any, les donacions en vida han augmentat un 35% a les illes.
Durant el 2025 se'n feren 2.800. L'augment de donacions en vida que es va produir l'any passat a les Balears triplica l'increment en l'àmbit estatal. Unes transmissions, assegura Paula Llompart, membre del Col·legi Notarial, afavorides per les bonificacions fiscals actuals.
La donació de béns immobles, si se respecta a les escritures, el que és el valor de referència, o s'incrementa fins un 20%, la tributació és zero. I si se tracta de donacions dineràries, donacions en doblers, no fa falta articular-ho com un pacte successori, pot ser una donació ordinària i també la tributació és zero.
I es Castell guanya des d'aquest cap de setmana un nou espai d'aparcament provisional amb prop d'un centenar de places seran per al resident del poble.
L'Ajuntament ha donat per acabades les obres d'enderrocament dels edificis annexos de l'antic quarter Comte de Cifuentes, un pas previ a la construcció del futur centre integrat de formació professional del municipi.
En verano, sobretot, és para no mover la gente los coches porque no tiene para aparcar.
Es complicado porque para aparcar es un problema. Entre los que vienen de fuera, y los que no tienen pegatina, que te dicen, no, si tienes pegatina, pues aparcar. O sea, si es gratuito, chapó, tío, porque eso hace falta para el pueblo.
I la unitat central operativa de la Guàrdia Civil, l'UCO, apunta que Santos Cerdán va obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars durant l'etapa de José Luis Ábalos com a ministre.
L'UCO ha detectat que Ábalos i la seva família varen obtenir els seus màxims beneficis entre els anys 2019 i el 2023, moment que coincideix amb l'etapa ministerial d'Ábalos i en què Cerdán era secretari d'organització del PSOE.
I en els esports, el Reial Mallorca allarga el contracte de Jan Sales i ferma Pablo Torre per jugar Toni Tenerife a segona divisió. Bon vespre.
Bon vespre. Sales perllonga la seva vinculació al Club Vermell fins al 2029 i es garanteix la continuïtat a segona del migcampista Pablo Torre. A més, la direcció esportiva està pendent del migcentre Àlex Sala, que vindrà a Mallorca en qualitat de cedit per part del Leeds, club de la Sèrie A italiana, que té els drets esportius del futbolista català.
I ja han quedat extingits a aquesta hora l'incendi agrícola entre Campos i la colònia de Sant Jordi, declarat avui hora baixa a un hotel rural. També s'ha donat per extingit l'incendi urbà de Son Servera. Tot i això, altes temperatures que s'allargaran aquest cap de setmana. Margalida Ribas, bon vespre.
Bon vespre, així és. Aquest cap de setmana vendrà caracteritzat per una situació meteorològica molt semblant que aquests dies passats. Demà el vent de llevant permetrà que el termòmetre recuperi el sector nord de cada una de les illes i també desplaçarà les màximes cap a punts de l'interior i també de cap al ponent. De fet, aquestes es podran enfilar fins als 39 graus i puntualment als 40 en el cas de Mallorca i fins als 35 i 36 tant a Menorca com també a les Pitiures. Les mínimes tornaran a elevades novament amb valors de nit tropical arreu, tot això acompanyat pel domini del sol, presència de pols en suspensió i una situació marítima en general tranquil·la. En definitiva, continuem dins aquesta monotonia anticiclònica.
Gràcies, Margalida. Això és el que ens espera aquest cap de setmana i, com sempre, arribarem a les 8 parlant a Cultura. Ho farem avui amb Víctor Hernández al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. A aquesta hora està en marxa una operació a Son Banya contra les construccions il·legals, un operatiu policial. Victòria Morell es troba al poblat de Son Banya, Palma. Victòria, bon vespre, què més en sabem?
Bon vespre, doncs. El que podem explicar és que un centenar d'agents de la Policia Nacional i la Policia Local participen en aquests moments a un dispositiu a Son Banya amb l'objectiu d'enderrocar 6 casetes utilitzades com a punt de venda de droga i, de moment, s'ha saldat aquesta intervenció en la detenció d'una persona. En el marc d'aquest dispositiu, la unitat de drogues ha practicat també 6 registres on s'han intervingut heroïna, cocaïna i marihuana, a més de diners en efectiu i estris per a la distribució de la droga i també 2 cans de raça Doberman. Escolta, Matià Marquès, cap de la Policia Local de Palma, i a Pedro Xulà, portaveu de la Policia Nacional.
Casetes que s'han esbocat, vale, que eren construccions il·legals, fora d'ordenació, i jo el que reitero és el compromís de l'Ajuntament de Palma respecte a lo que són la lluita contra les construccions il·legals, especialment en aquesta barriada, però tot a Palma, evidentment.
Avui, per part de la Policia Nacional, hem entrat aquí a Son Banya per fer 6 registres a casetes. S'han incautat diverses quantitats d'heroïna, cocaïna, haixix, marihuana i també base de cocaïna, a més de doblers i diversos útils per a la venda i distribució de substàncies estupefents. I per part de la policia local s'han esbocat almenys 6 casetes en la lluita que estan fent en matèria d'infraccions urbanístiques.
Un cop finalitzin les tasques, està previst que es construeixi un mur a l'entrada de la zona per impedir-hi l'accés i evitar que s'hi tornin a aixecar noves casetes destinades al tràfic de drogues.
Gràcies, Victòria. I ha estat detingut un jove de 19 anys acusat de matar un altre de 29 a Sant Antoni de Portmany. El presumpte autor va clavar una botella de vidre rompuda al coll de la víctima i va fugir del lloc dels fets que es varen produir a hora baixa al passeig marítim de Sant Antoni davant de la platja d'Escaló d'Esmoro.
L'Ajuntament de Sant Antoni ha confirmat que l'agressió va tenir lloc després d'una baralla entre els dos homes. La víctima va morir de matinada a l'Hospital de Can Misses a causa de la gravetat dels talls que patia. Adrián Delgado és cambrer i feia feina en un establiment del passeig en el moment del succés.
Se escuchaban gritos y tal, y cuando ya pasó todo lo ocurrido, vimos a un hombre que estaba desangrándose y lo vimos ahí tirado y ya vino corriendo el socorrista a socorrerle y a mirar el estado que estaba. Es un grupo que está ahí en la esquina y siempre están como montando el brote y tal, pero nunca había pasado más de beber alcohol, algunos gritos, tirar petardos y tal.
Això a Eivissa, mentre a Cala Ratjada, a Mallorca, ha estat detingut un home de 36 anys per intentar matar-ne un altre d'una ganivetada al coll.
Els fets varen passar dilluns durant una baralla. L'home ferit va haver de ser evacuat en helicòpter a l'Hospital de Son Espases. Està previst que les pròximes hores el detingut passi a disposició judicial com a presumpte autor d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa. També està acusat de robatori amb violència, intimidació i violència violència domèstica per uns altres fets ocorreguts el mateix dilluns.
I el GOP i APM han criticat la criminalització que diuen s'està fent de les protestes contra el turisme massiu i que temen que desplaci el debat sobre el territori. També consideren que la detenció i el pas a disposició judicial de dues activistes emmanillades és totalment desproporcionat per a unes pintades i més si es compara, asseguren, amb la normalització amb la qual s'assumeix altres delictes com els atemptats ecològics i urbanístics.
Tant l'entitat ecologista com l'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica s'han sumat a les mostres de suport cap al moviment social contra la massificació turística. Es mostren preocupats per una actuació judicial que podria interpretar-se com un advertiment a persones i col·lectius que, de manera pacífica i legítima, participen en el debat sobre el futur de Mallorca. I per això fan una crida a la participació massiva a la manifestació convocada el pròxim 26 de juliol a Palma per la plataforma Menys Turisme, Més Vida. És Joan Moranta, president de GOP Mallorca.
Tot això que està passant, l'atenció d'aquestes lotes, pues, no ha de servir per ficar por a la gent i que tothom entengui que els motius per participar a la manifestació segueixen vigents.
El govern ha evitat pronunciar-se sobre si la detenció va ser proporcionada, però respecte a l'actuació de la Guàrdia Civil.
La vicepresidenta Estarelles ha assegurat que és una qüestió que hauria de valorar a la delegació del govern i reitera que el govern defensa el dret de manifestació i de protesta dins els límits que marca la llei i ha assegurat que no vol contribuir a generar tensió.
Respecte davant les actuacions que se fan de manera pacífica i jo aprofitaria per seguir demanant que segueixin dins aquest marc de convivència, de respecte per totes les persones que estan a les nostres illes i d'harmonia. Si qualcú ho ha enrarit, no és aquest govern el que està tensionant aquest tipus d'actuacions.
Són les 7 i 11 minuts.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu Vespre.
I la cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
A poc es van coneixent els detalls de les restriccions circulatòries previstes per les administracions per dia 12 d'agost, dient que es podrà presenciar l'eclipsi solar a les Balears. Fins ara sabien que el dispositiu del govern incloïa restriccions i limitacions a una vintena de carreteres a les illes. Avui, l'Ajuntament de Palma ha presentat el dispositiu especial per la platja de Palma, que també estableix restricció de trànsit i d'estacionament als nous residents en aquest indret. A més, es tancarà el bosc de Bellvell i es limitarà l'accés a Naburguesa pel risc d'incendi.
La platja de Palma és un dels punts d'observació oficials establits pel govern per veure el fenomen astronòmic. El dispositiu especial de l'Ajuntament preveu que a partir de les 8 del matí es tanquin diverses sortides de l'autopista de l'aeroport en sentit Llucmajor. Només podran accedir a zona els residents, treballadors i clients d'hotels i els usuaris d'establiments en pàrquing. A partir de les 12, el tancament serà per tots els vehicles i els usuaris hauran de fer servir les sortides habilitades. També es regularà el trànsit a la primera línia de la platja de Palma. L'Ajuntament explica que l'objectiu del dispositiu és garantir la mobilitat, la seguretat i els serveis essencials durant l'eclipsi, i més tenint en compte que Palma acull tres infraestructures que no poden detenir l'activitat. Són l'aeroport i els hospitals de Son Espases i de Son Llàtzer. Javier Bonet es el primer tinent de batlia de Cort.
Imaginemos por un momento, repito, una ambulancia que se quedara atrapada en un atasco cuando se dirige al hospital, o que miles de personas perdieran su vuelo porque el acceso al aeropuerto se ha quedado colapsado en un 12 de agosto con una ocupación turística prácticamente al 100%. Esas personas difícilmente encontrarían alojamiento i generarien una situació molt complicada per a tota la isla.
A més, el dispositiu reforçarà el servei de socorrisme fins a les 9:30 del vespre.
D'altra banda, Cort activarà el pla Plater en situació de preemergència, tancarà el bosc de Vallver durant tot el dia i limitarà l'accés a Naburguesa per reduir el risc d'incendi entre les 8 del matí i les 9 del vespre. Entre residents i turistes, Cort preveu que el 12 d'agost hi hagi més de 100.000 persones a la platja de Palma.
Com dèiem, una vintena de carreteres de les illes patiran restriccions o regulacions a banda de la carretera de la Serra de Tramuntana, de Pollença a Andratx i de l'autopista de l'aeroport en sentit Llum Major. Hi haurà també altres vies afectades.
Seran, entre altres, la M2210 a Pollença en direcció al Far de Formentor, a les urbanitzacions de Mallorís, Puig d'Arròs i el Cap Blanc, a Lluc Major, i a la pujada al Puig de Sant Salvador de Felanitx. També hi haurà restriccions a l'ermita de Batlem d'Artà, al Far de Ses Salines i a l'ermita de Bona any. També els accessos a les platges d'Estrenc, Ses Covetes i Ses Salines a partir del quilòmetre 9 de la MA 6040 de Campos. Això a Mallorca. A Eivissa es restringiran els camins de Cala Badella amb Cala d'Hort, la intersecció entre Cala Molí i la Cala Tarida, Cala Bassa i una zona de platges de Compte. A Formentera, al quilòmetre 2,5 de la carretera principal, a l'encreuament que du cap al Cap de Barberia i Cala Saona. I a Menorca, les restriccions seran al camí de Tramuntana, des d'aquest punt, al Far de Cavalleria, la ME13 entre Es Mercadal i el Toro, i, atenció, el Far Punta Nati estarà tancat des de les 8 del matí.
La consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, ha insistit que la població eviti desplaçaments innecessaris.
Evitar desplaçaments innecessaris, ho demanant sempre davant una possible congestió de gent o saturació a un moment donat. I tota restricció que hi ha sempre funciona en dues premisses. La principal, la seguretat de les persones, i la segona, la seguretat del nostre entorn natural.
A la pàgina web eclipsisegur.cai.es es pot consultar tota la informació detallada de la restricció de les carreteres, a més dels consells per observar-lo amb seguretat. El decret balear de taxis i VTC arriba als tribunals. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha presentat un recurs contra diversos articles de la norma. L'organisme estatal considera que la normativa introdueix restriccions innecessàries i desproporcionades que perjudiquen tant els consumidors com els operadors.
La decisió d'anar a la justícia arriba després que el govern hagi rebutjat una sol·licitud prèvia per modificar el text. La comissió no qüestiona tot el decret, sinó punts concrets que limiten la competència. Entre les mesures impugnades destaca l'obligació que els cotxes nous tinguin menys de 2 anys, una longitud mínima de 4,35 metres i el límit de 3 llicències VTC per titular. També recorre contra la prohibició del cotxe compartit i el topall als preus dinàmics en moments de molta demanda. Ara, la darrera paraula l'atendran els tribunals.
Indignació en una part del sector del taxi que, per altra banda, no es mostra sorprès pel recurs de la Comissió Nacional de Mercats i la Competència.
Biel Moragas, president de Taxis Pimem, considera que aquest organisme estatal, en realitat, no vetla per una competència lleial.
No m'ho sorprèn. Sempre és la mateixa història. Vull dir, crec que la CNMC està per la labor d'una liberalització absoluta afavorint les multinacionals. I, a més, crec que el greu de tot això, a part de que, en vez de lluitar per la competència lleial, li és igual si és lleial o desleial, és que no se respecta l'usuari.
La vicepresidenta de l'executiu, Antònia Maria Estarelles, ha dit que no coneixen encara la lletra petita, ha avançat que ara s'analitzarà pels serveis jurídics de la comunitat i ha defensat la necessitat de mantenir aquesta regulació a l'arxipèlag.
Serà analitzat, com tots, pel servei jurídic del govern. Seguim defensant una normativa que creiem que era i és molt necessari per a les illes. Tenia un objectiu primordial molt clar: garantir la mobilitat i fixar uns criteris, objectius que permetin regular el nombre de llicències en un territori insular, limitat.
I el projecte de tren entre Palma i Lluc Major i el conveni ferroviari han marcat una jornada de retrets entre el govern i l'executiu estatal.
Això perquè el govern estatal ha reclamat a la Conselleria de Transports la documentació pendent per continuar analitzant els diferents projectes de tren previstos a Mallorca. Segons fonts del Ministeri de Transports, el secretari d'Estat ha telefonat al conseller per requerir-li una vegada més la informació tècnica pendent del tren entre Palma i Lluc Major. El conseller d'Habitatge, Territori
Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, ha lamentat aquesta telefonada perquè ha assegurat que en 3 anys el Ministeri no ha convocat cap reunió sectorial. Una trobada imprescindible, ha dit, per conèixer la situació de cada comunitat autònoma i les seves necessitats i que s'ha fixat per primera vegada per dia 28 de juliol. A més, assegura que el govern ha enviat al Ministeri tota la documentació requerida, però ha puntualitzat que alguna de la informació que se li ha demanat excedeix les dimensions de la infraestructura del tren entre Palma i Llucmajor. És José Luis Mateo.
No podem escoltar aquest tall de bou, el recuperarem més tard i les estacions de la ITV incorporen des d'avui bucles magnètics, un sistema que facilita la comunicació de les persones amb discapacitat auditiva. A Mallorca es converteix així en l'únic territori de tot l'estat que té aquesta adaptació presentada per la Conselleria de Benestar Social i la de Territori, Mobilitat i Infraestructures juntament amb la Fundació Aspas.
Les persones que ho necessitin podran accedir a aquest servei tant als taulells de les oficines de la ITV com durant la revisió. Un dels usuaris ha explicat que aquesta iniciativa dona conhort a la gent amb discapacitat auditiva perquè accions com anar a fer la revisió poden generar molt de malestar.
Es un paso muy importante que hemos dado ahora. Queda mucho camino para hacer, pero estos pequeños pasos, que son grandes, pues nos facilita muchísimo la vida.
La directora tècnica de la Fundació Aspas, Maria Magdalena Vanrell, ha afegit que aquestes actuacions realment formen part d'un dret universal.
Hem de reivindicar, no?, pues que això es fa en compliment del decret d'accessibilitat universal aprovat a les Illes Balears. L'accessibilitat universal no només ajuda la persona amb discapacitat, sinó que ens millora la qualitat de vida de tots.
I es Castell guanya des d'aquest cap de setmana un nou espai d'aparcament provisional en prop d'un centenar de places. Seran d'ús pel resident del poble.
L'Ajuntament ha donat per acabades les obres d'enderrocament dels edificis annexos de l'antic quarter Comte de Cifuentes, un pas previ a la construcció del futur centre integrat de formació professional del municipi. Els treballs han permès alliberar una superfície de més de 3.000 metres quadrats que s'ha condicionat temporalment com a aparcament gratuït per donar resposta a la manca d'estacionament al poble. El nou espai, situat entre els carrers d'Estuart, Sant Bernadí i Cales Fonts, entra en funcionament des d'aquest dissabte. És una solució provisional mentre avancen les diferents fases del projecte del futur centre de formació professional, una infraestructura que vol convertir-se en un referent educatiu per tot Menorca.
Mira, yo vivo aquí, pero vengo de fuera y he dado cuatro vueltas para aparcar, pero no hay a mi casa que tengo parque. En verano, sobre todo, es para no mover la gente los coches porque no tiene para aparcar.
Sí, en verano sí, pero en invierno está bien.
Es complicado porque para aparcar es un problema. Entre los que vienen de fuera, y los que no tienen pegatina, que te dicen, no, si tienes pegatina, pues aparcar. Eso que hay que regularizarlo, pero por otro lado, està de puta madre que hagan coses d'estas. Si és gratuito, chapó, tío, porque eso hace falta pel pueblo.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Les donacions en vida han augmentat un 35% en un any a les Illes. Durant l'any passat se'n feren 2.800. Les bonificacions fiscals d'aquestes transmissions faciliten l'emancipació d'alguns joves, aquells que poden disposar de patrimoni familiar i que per si mateixos no poden estalviar prou per adquirir un habitatge.
L'augment de donacions en vida que es va produir l'any passat a les Illes triplica l'increment en l'àmbit estatal. Unes transmissions, assegura Paula Llompart, membre del Col·legi Notarial, afavorides per les bonificacions fiscals actuals.
La donació de béns immobles, si se respecta les escritures, el que és el valor de referència, o s'incrementa fins un 20%, la tributació és zero. I si se tracta de donacions dineràries, donacions en dos bés, no fa falta articular-ho com un pacte successori, pot ser una donació ordinària i també la tributació és zero.
Un impuls que necessiten davant la impossibilitat d'estalviar el 20% del preu d'un habitatge exigit pel banc per accedir a finançament, a més de les altres despeses associades a la compra.
I l'Ajuntament de Palma ha presentat dos projectes per edificar 167 immobles al barri de Sant Ferragut i al Camp Redó, que es llogaran per preus des de 600 fins al 1.200 euros.
La meitat es destinaran a menors de 35 anys, un 30% a majors de 65 i el 20% restant a famílies monoparentals. Tots amb una residència mínima de 7 anys a Palma. Es començaran a construir a l'octubre i estaran llestos d'aquí a 2 anys. Jaime Martínez, des del Batlle de Palma.
De este modo también se refuerza ese componente social, el carácter social de estas promociones, porque nos están centradas a aquellas personas que mayores dificultades tienen para acceder al mercado residencial. Además, todas las viviendas se destinarán a alquiler a precio limitado con rentas reguladas.
El Ministeri de Drets Socials calcula que es podran crear més de 1.700 llocs de feina a les Balears relacionats amb la dependència gràcies a l'increment de pressupost aprovat aquesta setmana al Congrés. Són en total 84 milions d'euros que l'Estat té previst destinar a les illes per ampliar les ajudes al servei que s'inclouen en la llei de dependència i discapacitat. El govern, però, considera que aquestes estimacions no són realistes.
Segons la memòria d'aquest increment de finançament aprovat pel Consell de Ministres i convalidat al Congrés, les Balears podran incorporar prop de 8.500 beneficiaris d'aquestes prestacions i reduir la llista d'espera en més de 1.200 persones al llarg d'enguany i l'any que ve. Aquí a les Balears, però, el govern qüestiona aquestes dades i es demanen d'on s'extreuen, mantenen que el Ministeri no ha presentat una memòria econòmica de la llei per saber quin és l'impacte real i que no s'ha consultat les autonomies, que són les que tenen les competències sobre aquesta qüestió.
I el conflicte laboral al geriàtric municipal de Ciutadella es recondueix. L'Ajuntament i els treballadors han acordat avançar en la carrera professional i començar el procés legal per cobrar-la el més aviat possible. Adel Camarasa.
Divendres que ve hi ha una reunió nova per negociar i aprovar les condicions. Aquesta ha estat la solució pactada per desbloquejar el conflicte. Altres acords, com la relació de llocs de treball, han quedat en segon pla. Damià Bosch és president del comitè d'empresa.
De fet, és com invertir el procés desacord inicial, si t'hi fixes, perquè s'havia lligat la carrera professional a CRLT i en contraprestació pagar els dissabtes, això s'ha suspès i, per tant, tornem a activar la carrera professional com ja tenen a l'Ajuntament i deixem en suspensió els dissabtes a fi de que s'aprovin juntament amb CRLT.
Una trentena de treballadors havien organitzat dues protestes les darreres setmanes per reclamar el complement dels dissabtes que fins ara cobraven. Fa cinc mesos que el van començar a percebre com a part de la negociació amb l'Ajuntament mentre es formalitzava aquesta relació de llocs de feina. Ara, una nova interpretació de la interventora accidental l'havia deixat en suspensió.
I precisament la gent gran és un dels col·lectius més vulnerables a les temperatures extremes. Els metges els preocupa especialment les persones de més de 65 anys que viuen totes soles. A més d'incrementar-se la soledat a causa de la calor, tenen més risc de deshidratar-se o bé de patir un cop de calor. Els treballadors de les residències de l'IMAS segueixen tot un seguit de recomanacions per evitar aquests casos de deshidratació. Carme Moreno.
El conseller insular de Benestar Social i president de l'IMAS, Guillermo Sánchez, explica que les treballadores ofereixen de manera continuada begudes per assegurar que els residents estan ben hidratats. En aquelles residències on no hi ha aire condicionat a les habitacions, les persones grans passen la major part del dia a les zones comunes que estan climatitzades.
Escoltam així Guillermo Sánchez, el conseller de Benestar Social i el president de l'IMAS.
Y en paralelo también se instalan pues aires acondicionados portátiles para aumentar la presencia, digamos, de zonas climatizadas. Y a medio y largo plazo sí que se está haciendo pues un trabajo de climatización de las residencias, por ejemplo, con la reforma de la planta octava y el módulo de la llar d'ancians seran espacis en els que estaran totalment climatitzats.
La metgessa de la família de la SUAP d'Inca, Marina García, ha explicat a IB3 Ràdio que l'estiu incrementa els cops de calor.
Animen-los perquè han de fer esport, han de fer una miqueta d'activitat física i social, sortir els vespres, sortir ja quan s'ha posat el sol, sortir a fer la volteta, aquí tradicionalment la veïna de Java, oi dia les festes del poble, les verbenes, i el que procuram és això, que els nostres predins vagin sortint i puguin saludar veïnat i anar a fer la volteta i fer les quatre feines més de tard.
I els experts asseguren que d'aquí a uns anys els termòmetres podrien arribar als 50 graus a les Balears. Això si no rebaixem el ritme d'emissions de CO2 al planeta. De fet, aquesta setmana han sabut que Barcelona ja es prepara per episodis extrems com aquest.
Si arribem als 50 graus, l'ecosistema i les espècies de les illes canviarien de manera radical. Així ho confirma el vocal del Col·legi d'Ambientòlegs, Joan Lladó.
Serien unes illes terribles, tant per nosaltres humans per viure com pels ecosistemes que canviarien de forma radical. Unes illes més desertificades, això és la paraula, menys aigua, menys verd, unes espècies diferents també, en definitiva que canvi i no per bé.
L'afectació també tindria un impacte molt considerable sobre l'economia i, sobretot, sobre les persones. Agustí Jansà és doctor en Ciències Físiques.
Pot arribar a ser realitat. Això depèn de com ens comportem. Si anem al ritme que anem actualment d'emissions, arribant a 50 graus és qüestió de temps. I quan estem pensant que sigui un desastre, estem pensant en un augment de mortalitat que pugui ser realment important.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, pendent de l'operació policial que s'està duent a terme al llarg de l'hora baixa, Son Banya Palma, amb un centenar de gent de la Policia Nacional i local contra les construccions il·legals. Victòria Morelles, allà hi ha novetats, Victòria?
Bon vespre, doncs. Continua aquí a Son Banya el dispositiu conjunt de la Policia Nacional i la Policia Local contra el narcotràfic. Els agents policials treballen en una operació que té com a objectiu desmantellar diversos punts de venda de droga, actuar contra les construccions il·legals vinculades a aquesta activitat i continuar avançant, diuen, en la recuperació d'aquest espai. Fins ara, l'operació ja ha permès la detenció d'una persona i l'enderroc de 6 casetes que, segons la investigació, eren utilitzades per al tràfic d'estupefaents. Ho explica Pedro Solà, portaveu de la Policia Nacional.
Avui, per part de la Policia Nacional, hem entrat aquí a Son Banya per fer 6 registres a casetes. S'han incautat diverses quantitats d'heroïna, cocaïna, haixix, marihuana i també base de cocaïna, a més de doblers i diversos útils per a la venda i distribució de substàncies estupefents. I per part de la policia local s'han esbocat almenys 6 casetes en la lluita que estan fent en matèria d'infraccions urbanístiques.
Una vegada finalitzin els enderrocs, l'Ajuntament de Palma preveu aixecar un mur a l'entrada d'aquest sector de Son Banya per impedir-hi l'accés i evitar que s'hi tornin a construir nous punts de venda de droga.
Gràcies, Victòria. I avui han conegut dues detencions pel mateix motiu en dues baralles diferents, una a Eivissa i l'altra a Mallorca.
Un jove de 19 anys ha estat detengut, acusat d'haver matat un home a Sant Antoni de Portmany a Hora Baixa amb una botella de vidre després d'una discussió. També a Cala Ratllada, un home ha estat detingut per intentar matar-ne un altre d'una ganivetada en una baralla.
I Palma tancarà el bosc de Beiva i limitarà l'accés a Naburguesa pel risc d'incendi el dia de l'eclipsi solar el 12 d'agost.
També a partir de les 12 del migdia es tallaran alguns accessos a tots els vehicles a la platja de Palma per l'autopista de l'aeroport en sentit Llucmajor. Tot això, com explica el primer tinent de batlia de Cor, Javier Bonet, garantirà l'accés a l'aeroport i als hospitals.
Imaginemos por un momento, repito, una ambulancia que se quedara atrapada en un atasco cuando se dirige al hospital o que miles de personas perdieran su vuelo porque el acceso al aeropuerto se ha quedado colapsado. Esas personas difícilmente encontrarían alojamiento y generarían una situación muy complicada para toda la isla.
En total, 11 carreteres patiran talls de trànsit a Mallorca, 4 a Eivissa, 4 més a Menorca i una a Formentera.
I el projecte de tren entre Palma i Llucmajor i el conveni ferroviari han marcat una jornada de retrets entre el govern i l'executiu estatal.
Això perquè el govern estatal ha reclamat a la Conselleria de Transports la documentació pendent per a continuar analitzant els diferents projectes de tren previstos a Mallorca. Segons fonts del Ministeri de Transports, el secretari d'Estat ha telefonat al conseller per requerir-li una vegada més la informació tècnica pendent del tren entre Palma i Llucmajor. El conseller d'Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo, assegura que el govern ha enviat al Ministeri tota la documentació requerida, però ha puntualitzat que alguna de la informació que se li ha demanat no s'adequa a les dimensions de la infraestructura del tren entre Palma i Llucmajor. És José Luis Mateo.
Nosotros mostramos desde este govern predisposición total y absoluta, la hemos mostrado desde el primer día, para trabajar por Baleares. Y no vamos a cambiar. En ese sentido, se convoque la reunión sectorial, se haya convocado, se haya dejado de convocar o se haya convocado después de 3 años de legislatura. Vamos a seguir trabajando pensando en un único objetivo claro.
I competència du als tribunals el decret balear dels TACSI i BTC.
La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència ha presentat un recurs contra diversos articles de la norma per considerar que introdueix restriccions innecessàries i desproporcionades que perjudiquen tant els consumidors com els operadors. El govern defensa la necessitat de mantenir aquesta regulació a l'arxipèlag.
Les donacions en vida han augmentat un 35% en un any a les illes.
Durant el 2025 se'n feren 2.800. L'augment de donacions en vida que es va produir l'any passat a les Balears triplica l'increment en l'àmbit estatal. Unes transmissions, assegura Paula Llompart, membre del Col·legi Notarial, afavorides per les bonificacions fiscals actuals.
La donació de béns immobles, si se respecta les escritures, el que és el valor de referència, o s'incrementa fins un 20%, la tributació és zero. I si se tracta de donacions dineràries, donacions en dos bés, no fa falta articular-ho com un pacte successori, pot ser una donació ordinari i també la tributació zero.
Passen 4 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
Informatiu Vespre. Esports. Toni Tenerife.
I a l'espera, Toni, que el Mallorca anunciï el fitxatge del migcampista Àlex Sala, hi ha més noms que són d'actualitat al primer equip vermell.
Per una banda, el davanter Jan Salas, futbolista del planter, amb presència al primer equip la passada temporada i que ara està lesionat, perllongarà la seva vinculació amb el Mallorca fins a l'any 2029, afegint un any més al seu contracte. L'escoltam.
Sí, sí, sí. Tenim l'objectiu aquest de tornar a primera divisió, que jo estic segur que s'acomplirà. Estem tots amb ganes i almenys si podem aconseguir l'objectiu de tornar a primera divisió, que segur que sí.
Per altra banda, es dona perfecta la continuïtat del migcampista Pablo Torre al projecte de segona. Un clip publicat avui a les xarxes socials del club on surt el mateix Torre. Renovat el carnet d'abonat deixa molt clara la continuïtat del càntabre. I avui surt a la palestra un altre nom, el del migcampista Àlex Sala, propietat del Lecce. Els italians el volen cedir amb una opció de compra pel Mallorca. Sala només va jugar 161 minuts en 8 partits al passat curs a la Sèrie A italiana. Ocuparia la vacant que deixa Omar Mascarell, que s'ha anat cap al futbol d'Aràbia. Els components de la primera plantilla de l'OU d'Eivissa arrenquen la pretemporada Primera Federació amb les revisions mèdiques, amb l'anunci en la jornada d'avui de la incorporació del mitjapunt esquerrà, ex del Mirandès i Bilbao Athletic, Iker Varela. El tècnic Raúl Llona veu com s'està configurant un equip que pot donar moltes alegries a l'afició local. Però en aquest moment només compta en 15 efectius, i un d'ells és el davanter centre Javi Slava, un dels només 5 supervivents de l'equip del passat curs.
Nos hemos quedado 5 jugadores del año pasado. Ahora, pues bueno, tenemos que hacer un buen grupo, un buen equipo. Creo que los equipos que van a estar arriba son porque tienen un buen equipo, no porque tengan buenos jugadores, y creo que eso es lo que tenemos que intentar desde el primer día y a ver si lo podemos conseguir.
I a segona federació ja està en marxa el projecte 2 que el Troia a l'Atlètic Balears. De moment, amb 9 incorporacions i 4 renovacions, però amb moltes ganes de que a la tercera vagi la vençuda. Pujar a primera es l'objectiu prioritari, ho sap el mateix Troia.
La idea es el trabajo, la idea es la continuidad y la idea es el presente, ¿no? El intentar, pues, tener una filosofía de cada día ser mejor, de entrenar cada día por encima de nuestro máximo. Y en cuanto a la exigencia, creo que tenemos la misma, ganar a Yeclano en la primera jornada. Y vamos a aportar trabajo, vamos a aportar un aire nuevo. Lo que se hizo el año pasado se hizo muy bien y yo creo que por un detalle, pues, no se pudo ascender.
Un dels que continuen el projecte blanc i blau és Rubén Bové. El migcampista mallorquí no s'amaga a l'hora de cercar objectius.
El objetivo es lo de siempre, lo que llevo diciendo hace 2 años, prefiero no decirlo, pero bueno, yo creo que la tercera va la vencida.
I pel que fa al poblense, Julián Robles veu com s'està configurant la plantilla amb futbolistes que coneix ben bé per arrencar dilluns dia 20 la pretemporada. El darrer en arribar, Raúl Parada, exfutbolista del Salmantino, Mérida, Ourense, Zamora, Vetusta i Formentera, i que també va coincidir amb Robles, el filial mallorquinista. Defensa esquerrà, nascut fa 25 anys a Palma, Prada es converteix en l'11 reforç d'un poblense molt canviat respecte al passat curs i que només ha pogut renovar a 8 efectius. La final de la Copa del Món entre Espanya i l'Argentina també es viu a les Balears, en la lògica presència, això sí, d'aficionats del Comitè Nacional, s'hi ha d'afegir la presència de la nombrosa colònia argentina que tindrà el seu punt de trobada a la zona d'aparcaments de Somos amb pantalles gegants per seguir la final, igual que Son Fusteret, on es concentraran els seguidors de la selecció espanyola. Escoltam els que han de conduir l'animació tant d'argentins com d'espanyols. Per una banda, el mallorquí Jaume Colombàs, animador de la trobada de diumenge a Son Fusteret, i per altra, l'argentí José Luis El Negro González, conductor de l'animació a Somos.
Yo no sé hasta qué punto tendremos de aforo, pero yo creo que pueden rebasar las 15.000 personas. A partir de las 6 de la tarde, pues ya empezaremos con la previa y calentando motores y demás. Y luego, pues ya a las 9 a cogernos a lo que haya ahí arriba y a ver si todo se pone de cara. Si tenemos la suerte de ganar y ser campeones del mundo, pues estiraremos hasta las 12 de la noche. Y luego veremos a ver si la gente baja a Tortugas, que supongo que sí.
Va a ser un duelo a nivel de animación Messi-Yamal. Yo soy Messi y a vos te toca hacer Yamal. Obvio que yo creo más, aunque yo sé que te gusta más Messi. Y vamos a hacer el duelo ahí un poco, pero realmente de la fiesta.
A Menorca tindran les seves pantalles gegants instal·lades, concretament a la plaça de s'Esplanada, Mahó, a la plaça del Poble de Lalló i a Sant Lluís, en el Pla de Sa Creu, entre d'altres. A Eivissa, a la plaça Espanya, a Sant Eulali, i a Vila, a la plaça Antoni Alberti Nieto, i a Formentera, a la plaça La Constitució de Sant Francesc Xavier. En bàsquet, Íñigo Núñez ja treballa en el segon projecte del Palmer a Primera Federació, i de moment ho farà només 5 efectius: Octavio Brito, Emil Stoilov, Kevin Torres i els renovats Ángel Comendador i el capità Joan Feliu. És a dir, una plantilla pràcticament nova i encara per completar. Núñez ha estat un dels protagonistes als postres. El sentim.
Me han pedido, pues, particularmente y a nivel clasificatorio, nada concreto. Obviamente queremos hacer las cosas mejor que la temporada pasada y lo que queremos conformar es, como decía ayer en la rueda de prensa, pues un equipo comprometido, colectivo y sobre todo que ilusione, ¿no? Que provoque ilusión y que atraiga a que el aficionado venga y se identifique con nosotros.
I acabam en ciclisme amb un nom propi del Mauro Schmidt, que ha estat el guanyador a l'esprint de la 13a etapa al Tour de França, un triomf que deixa una jornada més la classificació igual. Tadej Pogacar comanda amb autoritat la Ronda Gala, seguit de Jonas Vingegaard a 3:36. Tercer, Remco Evenepoel a 4:06, i quart, l'espanyol Joan Ayuso a 4 minuts i 22 segons. Que és a punt de ciclisme. Ho deixem fins aquí als esports.
Gràcies, Toni. De 8 minuts per arribar a les 8.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
Aquest diumenge, la gran final del Mundial es juga a IB3 Ràdio.
A partir
partir de les 8 i mitja, Espanya, Argentina. La selecció espanyola vol aixecar la Copa del Món i brodar la segona estrella a la seva camisa.
I a Esports en Joc vos ho contarem amb la millor narració, amb l'anàlisi i amb connexions en directe a totes les illes per sentir l'emoció de l'afició espanyola.
Diumenge a les 8 i mitja del vespre tens una cita mundial.
A IB3 Ràdio.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
A les 6 ha començat la conferència política anual del PP d'Eivissa, que enguany compta amb la presència de l'expresident espanyol Mariano Rajoy. Dani Manau, bon vespre.
Bon vespre. La desena conferència política actual es celebra a l'Hotel Torre del Mar, a Platja d'en Bossa, amb els reptes que planteja el turisme, el motor econòmic de les illes, com a principal matèria de debat. El president del PP d'Eivissa, José Vicente Marigoso, ha dit que aquestes jornades es fan per reflexionar sobre qüestions transcendentals per a Eivissa i el conjunt del país i tornar a revalidar les majories que ja tenen a les properes eleccions. L'escoltem.
I revalidar les majories en els ayuntamientos, en el Consell, aportar más diputados al gobierno de Marga Proens en el gobierno de las Illes Balears, ¿no? Y si podemos ayudar también al cambio en España, pues eso es lo que vamos a hacer. Para eso nos reunimos este fin de semana y vamos a seguir haciéndolo.
La secretària general del PP a les Illes, Sandra Fernández, ha parlat de la importància d'Eivissa en el projecte de Partit Popular a les Illes.
El proyecto del Partido Popular y de Marga Proens en el Govern es muy claro, es un proyecto de 4 islas y para nosotros la isla de Eivissa pues es la fuerza, es el motor que ha sido ya desde la pasada legislatura cuando aquí se gobernaba y nos servían coger muchísimas ideas de las que ya estaban implantando, como por ejemplo la lucha contra el intrusismo y contra la oferta ilegal, que es algo que se está aplicando también desde este Govern y que lo estamos implantando en el resto de los consells insulares.
Una conferència que té com a convidat especial l'expresident espanyol Mariano Rajoy, que en arribar no ha fet declaracions, però que sí ha saludat els militants populars d'Eivissa. En aquests moments exposa la seva intervenció, que aborda diferents aspectes de l'actualitat política nacional i de les illes. Demà dissabte continuarà la conferència amb més xerrades vinculades a les inversions en infraestructures, la connectivitat i el turisme.
Gràcies, Dani, i més en política i tribunals. La unitat central operativa de la Guàrdia Civil Luco apunta que Santo Cerdán va obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars durant l'etapa de José Luis Ábalos com a ministre entre el 2015 i 2024. Maria Tomàs.
Luco ha detectat que Ábalos i la seva família varen obtenir els seus màxims beneficis entre els anys 2019 i 2023, moment que coincideix en l'etapa ministerial d'Ábalos i en què Cerdán era secretari d'organització del PSOE. L'informe de 163 pàgines també ha detectat ingressos en efectiu d'origen aparentment desconegut per valor de més de 18.200 euros i que aquests correspondrien a una possible font d'ingressos no declarada per l'exdirigent socialista.
I la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, ha negat davant el jutge haver ordenat frenar investigacions que afectassin el govern central. Diu que se sent víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santo Cerdán. González s'ha defensat avui a l'Audiència Nacional, on està investigada per presumpta prevaricació i obstrucció de la justícia dins el cas Leire Díez.
Davant el jutge Pedraz, González ha negat cap ordre a l'UCO per alterar causes judicials. Sí que ha admès dues reunions a Leire Díez, que es va presentar com a periodista freelance, però ha assegurat que si hagués sabut que l'enviava a Santo Cerdán, mai s'hauria reunit amb ella. De fet, González afirma que va tallar la conversa quan Díez li va demanar per un comandant investigat pel cas Coldo.
El Senat, el número 2 de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas, ha refermat la seva innocència en el cas Leire Díez i ha assegurat que no té intenció de dimitir ni tan sols si acaba anant a judici. El director adjunt operatiu de l'Institut Armat ha comparegut davant la comissió d'investigació del cas Coldo.
No va a dimitir.
De momento, no. Yo estoy aquí por voluntad propia y por voluntad de mis superiores. La expresión de la que ya he dicho que no me reconozco en ella, nunca la he empleado y dudo muy mucho, en cualquier caso, que lo dijera en términos de inhibirse y de apartarse de las responsabilidades que tenemos los investigadores.
I seguim avui amb la reacció de l'aval de la Justícia Europea a la llei d'amnistia. Avui, atenció, les declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, qui ha assegurat que la resolució europea corregeix una part del poder judicial i, en aquest sentit, ha encoratjat l'expresident català Carles Puigdemont a tornar a Espanya.
Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo.
Són declaracions a Ràdio Nacional de Puente, però, Maria, hi ha hagut més reaccions.
Així és, aquestes declaracions, per cert, no han agradat al líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras.
Lo ideal sería que los ciudadanos puedan entrar y salir de Europa y por Europa y transitar por Europa sin que nadie les detenga.
Tampoc Junts, el seu secretari Jordi Turull, a través de la xarxa social X, ha qualificat de misèria i frivolitat les paraules de Puente. I el líder del Populars, Alberto Núñez Feijóo, també ha respost a aquestes declaracions.
Los ministros del gobierno de España se tienen que comportar como ministros y no como matones y no como activistas.
Diversos incendis continuen actius a Guadalajara, Madrid i a Saragossa, també a Andalusia. La situació més preocupant és a Cinco Villas, Aragó, amb més de 12.000 hectàrees cremades i més de 1.000 persones obligades a abandonar casa seva. Més de 400 efectius continuen desplegats en les tasques d'extinció després d'un vespre, segons apunta, molt difícil. L'operatiu s'ha reforçat amb el manco tres seccions de la Unitat Militar d'Emergències i en recursos arribats de quatre comunitats autònomes. Les tasques d'extinció combinen treballs per terra i per aire. Segons el govern d'Aragó, es tracta d'un dels incendis forestals més complexos dels darrers anys a la comunitat. A Guadalajara, mentrestant, l'incendi de la Mierla ha cremat més de 2.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 7 localitats. D'altra banda, l'incendi de Lozoyuelo a Madrid ha quedat estabilitzat. També a Màlaga i Sevilla s'han hagut de desallotjar diversos habitatges per incendis forestals. I a Mèxic s'ha registrat un terratrèmol de magnitud 7,3 a l'escala de Richter amb avís de tsunami prop de Chiapas, una zona del sud del país i propera a la frontera amb Guatemala. L'exèrcit mexicà, en principi, no ha constatat afectacions greus després del tremoló. També dos sismes de magnitud 5 i 5,6 han sacsejat gran part de Guatemala. De moment es desconeixen si hi hauria víctimes mortals o danys materials. I seguim en plana internacional perquè Andy Burnham és el nou líder del Partit Laborista i dilluns serà nomenat primer ministre del Regne Unit en substitució a Keir Starmer. El polític de 56 anys compleix així la seva ambició al tercer intent després de postular-se sense èxit als anys 2010 i 2015. Burnham ha estat proclamat sense necessitat de votació interna perquè era l'únic aspirant, de manera que heredarà la majoria absoluta que els laboralistes varen aconseguir l'any 2024. L'ex-batlle de Manchester compta amb el suport explícit de 379 dels 400 diputats del seu grup. I Donald Trump ha tornat a sacsejar avui la política nord-americana en el seu particular dia de la revelació. Ha tornat a qüestionar les eleccions del 2020, que va perdre contra Joe Biden, i ha posat en dubte el sistema electoral.
També ha acusat la Xina de comprar i piratejar dades.
Resulting in China's illicit acquisition of...
Diu Trump que 220 milions d'arxius de votants dels Estats Units varen ser robats per la Xina i afirma que el servei d'intel·ligència del país varen suprimir de manera deliberada informació sobre la presumpta interferència electoral.
I connectam ara amb Menorca perquè acabem de saber que hi ha un incendi agrícola que crema en aquests moments a la finca de Son Pons. A Ferreries s'ha cremat ja una hectàrea. Carles Marques, que més en sabem?
Sí, en sabem el següent. Aquest incendi agrícola s'ha declarat a les 6:30, a les 6:19 concretament. Els bombers han rebut l'avís, però ha estat perquè s'ha cremat un cable elèctric d'una torre elèctrica a la finca de Son Pons. És una finca que està a la sortida de Ferreries en direcció a Ciutadella. Després el foc s'ha estès i ha cremat 10.400 metres quadrats, és a dir, una hectàrea de terreny, terreny de pastura. En aquests moments, l'incendi, una hora després d'haver-se declarat, ha quedat completament extingit i han intervingut agents forestals, la brigada aerotransportada, la brigada terrestre, un pick-up, una autobomba, tècnics i agents de medi ambient i també, pel que fa als bombers, 2, 4 camions, 4 vehicles de bombers i 6 efectius que s'han afegit als 16 efectius de l'IBANAP que han intervingut en aquests moments, però, com dèiem, l'incendi està completament extingit.
Gràcies, Carles. També ha quedat extingit avui l'incendi a Son Servera, un incendi urbà, i també el que afectava la colònia i Campos. I la platja de Punta Xinxó continua tancada al bany. Des de fa dècades hi ha vessaments constants a la zona. Fa un any i mig que Salvan Sabadia fa analítiques per documentar la contaminació i estudien les conseqüències penals que podria tenir per a l'administració. I també encara a Eivissa, després de 10 anys de tramitació, Sant Josep es desmarca del projecte de reforma del passeig marítim de l'abadia de Portmany. Sant Antoni vol mantenir el tram previst al seu municipi fins a Cal la Gracioneta, però el consistori Josepí, en canvi, demana que es dediquin al fons previstos a renovar la xarxa de sanejament de la zona. Dani Manau.
El projecte va arrencar fa 10 anys i ha caducat. L'Ajuntament de Sant Josep vol desistir de la reforma prevista entre Port d'Estorrent i Cala de Bou i demana que bona part dels 15 milions que havien d'invertir el govern i el Consell d'Eivissa es dediquin a renovar la canalització de la xarxa de clavegueram. Vicent Roig és el batlle de Sant Josep.
Dedicar aquests milions d'euros a la renovació de tota la xarxa de clavegueram de Cala de Bou, a fer unes noves conduccions cap a la depuradora i no dependre només d'una conducció, sinó poder tenir 3 conduccions diferents que en un moment donat, si tenim una fallida d'una d'elles, que puguem revertir a l'altra i no haver de tirar a la mà.
Els vessaments d'aigües residuals són una constant a Cala de Bou i Sant Josep considera primordial resoldre aquest problema. La proposta és la de traslladar la xarxa des de primera línia de mar al carrer d'Escaló. És de nou Vicent Roig.
Costes no ens ha donat autorització per poder, d'alguna manera, millorar, ni tan sols per poder extreure. Hem de passar totes aquestes canonades, les hem de passar banda dalt, als carrers Caló, que és que pot portar i pot mantenir aquestes conduccions.
Per la seva banda, Sant Antoni vol mantenir l'ampliació del seu passeig marítim fins a Cala Gracioneta, tot i que haurà de reiniciar-ne la tramitació.
4 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura. És divendres i volen repassar, com sempre, les estrenes cinematogràfiques. Toni Escanelles, aquesta setmana, grans històries, grans nissagues i, com sempre, un pot d'humor.
Sí, grans històries, possiblement la més gran de tots els temps i contada per un dels grans cineastes a l'hora de fer això de contar històries és qui ho fa millor. Parlant de Christopher Nolan, parlant de l'Odissea.
¿Alguien quiere contar una historia sobre Odiseo? Algunos dicen que es rico, otros que es pobre.
Contar-vos l'argument seria absurd, ja el sabeu tots, però l'èpica que és capaç d'evocar Nolan no la pot posar ningú més, per això dir-vos que l'interpreten els top del moment, com són Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya, Charlize Theron i un bon grapat més d'artistes. Ni sagues com la que narra Homer, ni sagues de terror com la següent proposta, Possessió infernal en flames.
Què ocorre?
L'Odissea és anglesa, aquesta altra és americana, una és una superproducció, l'altra no tant, una té els millors actors, ja ho heu sentit, i els més actuals, l'altra un repertori més pensat per fer poc que per guanyar premis. Després de morir el seu home, una dona cerca consol en la família d'ell, que viu una casa aïllada, però la reunió acaba en experiència infernal i en possessions, evidentment. Com infernal són les vacances de la darrera que vos duim, espanyola, i que es diu Ni contigo ni sin mí.
Yo no quiero irme de fin de semana contigo a Solterilandia, como si fuéramos veinteañeros y estar en una casa que decidí y elegí con Laura, que amueble con Laura, que está...
Espanya, si vols fer riure, has de tenir Carmen Machi, els de La Hora Chanante o Paco León, i si no, pots provar-ho en Gorka Ochoa. Ell fa de loser, com sempre, que acaba de deixar la dona, que se'n va a una casa de la platja i el seu millor amic va amb ell per oblidar les penes, això tant del 70, i la nova lota del seu veí o sorpresa és la seva ex. Per poc que penseu, ja teniu tota la trama, per tant, podeu riure o podeu plorar. També estrenen un altre drama americà que es diu Omaha, Família i Plors, i un altre anglès que es diu Hombres de Acero, d'acció i de presons. Per tant, teniu on triar. Salut i cinema.
I avui a jornada de reflexió per al Cineuest, després d'una dura i divertida campanya, demanda a votar qui serà el MUC i la MUCA del bienni 2027-2028. Amb les votacions encalenteixen motors i engalanen i engeguen així el compte enrere per al MUC, que se celebrarà el segon dilluns d'agost, dia 10. Enguany aspiren a ser els protagonistes tres colles de joves. Unes eleccions a Cineu on els candidats han hagut de fer campanya. S'hi han presentat tres colles de MUCs i MUCs. Les xarxes socials han estat un bon canal per promocionar-se i els candidats hi han posat a prova la seva creativitat. I acabam amb la música de Joan Miquel Oliver, que du el seu disc Roïssos damunt l'escenari a Manacor. Res d'aquí uns minuts a les 8 serà la Torre dels Aneguistes al Museu d'Història de Manacor.